El matí de Ràdio Sabadell.
El càncer de colon i recte és el tercer més comú entre la població, però també és un dels que costa més de detectar, ja que els seus símptomes no es manifesten fins a estadis avançats de la malaltia. I per això és per això que des del Taulip fan especial incidència en el programa de cribratge d'aquest càncer en marxa des de l'any 2015. El 31 de març és el Dia Mundial del Càncer de Colon i des d'aquí volem aprofitar per conèixer una mica més la malaltia, el seu diagnòstic i, sobretot, el seu tractament. En parlem amb l'Anna Selva, que és la responsable de l'Oficina Tècnica de Cribratge del Càncer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb l'Abel Garró, que és tècnic administratiu de la mateixa oficina. Benvingut.
Hola, bon dia.
Crec que he dit bé cribratge i he dit bé els vostres noms, oi?
Perfecte, el del cribratge és tot un repte,
si no,
eh? Dir-ho bé, sí.
Vinga, doncs ja hi som posats. A veure, quines són les causes d'aquest càncer de colon i recte?
Les causes. Mira, abans d'entrar en les causes sí que vull enfatitzar una cosa. No és el tercer en freqüència.
Epa!
Epa, ha guanyat posicions. És a dir, és el segon en freqüència tant en homes com en dones. En dones el primer càncer és el de mama, després ve el de colon i recte, i en homes el primer càncer és el de pròstata i després ve el de colon i recte.
O sigui, estava a les medalles, però ara ja hem pujat a la segona,
sí,
eh?
Sí, i és més que pot pujar en primera posició del podi si considerem tota la població en general, és a dir, si no fem distinció, no?, entre homes i dones, en el nostre medi, en la nostra societat, el càncer més freqüent, el més incident, és el càncer de colon i recte. I fa la impressió que no es té aquesta percepció, no?, en general, de que
gens
sigui tan freqüent.
No, no. I què ho fa, això?
Què ho fa que sigui tan freqüent? Bueno, hi ha una petita part dels càncers de colon i recte que sí que tenen un component hereditari o genètic, però la major part dels càncers de colon i recte són esporàdics, que es diu. Aleshores, bueno, coneixem uns quants factors de risc, sobretot relacionats amb l'estil de vida, però també factors protectors, no? I això és bo i dolent, vull dir, dolent si fem, no?, aquestes coses, diguéssim, mal fetes, però bones, perquè si les coneixem tenim un potencial de prevenció important, no? Aleshores, em preguntaves causes. Doncs, bueno, coses que s'han vist que sí, que ens augmenten el risc. No diré res que ningú no sàpiga, eh?
Però estarà bé que ho diguis.
Estarà bé que ho digui, però és el mateix de sempre. El tabac, fora de les nostres vides. Alcohol, com menys millor. D'acord? Una dieta, què us he de dir? Una dieta com hauria de ser la dieta mediterrània, una dieta rica en fibra vegetal, amb llegums, amb verdures, amb fruites, evitar la carn processada i minimitzar la carn,
o sigui,
vermella.
La dieta m'ho dius a favor, eh?
Sí, correcte. Sí, no, una dieta rica en fibra em sembla que no és contraindicació de molta cosa. Això per una banda. Què més s'ha vist que ajuda a mantenir una bona activitat física i per sobretot per mantenir un nivell de pes que estiguem bé, que no estiguem en sobrepès ni amb obesitat, no? Llavors sembla també que l'aport de calci de la llet i dels derivats làctics, com poden ser el iogurt, poden ser un factor protector d'aquesta malaltia.
Carai, déu-n'hi-do.
Sí.
Per cert, li diem colon i recte, tot i que són dues zones diferenciades del cos, per què estan tan relacionades? Per l'activitat, simplement?
Bé, el colon és l'intestí gruixut, no?, i finalitza, quan acaba el colon, doncs ja el recte, no?, que és la part final. Anatòmicament és diferent. A l'hora dels tractaments, depèn d'on estigui localitzat el càncer, no?, si està al colon o està al recte, de vegades són diferents la manera de tractar, però en quant a la prevenció, doncs podem actuar de les mateixes maneres, no?
I pel que fa a la simptomatologia, tenen la mateixa?
No ben bé. El que sí que tenen en comú és que, com bé deies, és un càncer que moltes vegades triga a donar la cara. Val? O sigui, podem tenir una lesió a l'interior del budell i va creixent, i fins que no és molt gran i ocupa bona part del que és la llum, no? Ens hem d'imaginar, bueno, el budell com si fos un tub, no? Fins que no ocupa bona part de l'interior no ens dona símptomes, no? Aleshores, les lesions que estan al recte, doncs, més freqüentment poden donar rectorràgies, que es diu, no?, que veiem sang quan anem al bany, no?, veiem sang fresca, o sensació de molèstia o fins i tot de no haver acabat d'anar bé al bany, de tenir com una sensació de pes. I els de colon, doncs, també depèn de la localització, però ens poden, no, dels símptomes, de vegades és que hi ha un canvi en el, no, en el ritme de posicional. Una persona va, imagina, no sé, un cop al dia i la freqüència comença a canviar, o comença a fer, doncs, més restrenyiment o anar amb més freqüència. I també el dolor abdominal, dolor de panxa que es manté. I llavors també un altre símptoma que seria una pèrdua de pes que no és volguda ni justificada, no? Però hem d'intentar actuar abans que tot això passi, perquè quan hi ha aquestes coses potser és una mica gros.
Entenc que és el conjunt d'ells o podrien aparèixer de manera indistinta, tenir uns símptomes però els altres no?
Ara no t'entenc, perdona.
De tots aquests símptomes que has descrit,
sí.
Podrien aparèixer només alguns o normalment apareixen tots a la
vegada?
Poden
ser alguns, i fins i tot poden ser cap, eh? Vull dir que precisament el cribatge el que trobem a vegades són, no, les lesions que no tenen cap símptoma, no? Que és la gràcia del programa, però pot ser algun o més d'un.
Parleu-nos, doncs, d'aquest programa de cribratge.
Que el programa de cribatge, bé, doncs, mira, abans, no, t'estava explicant una mica quins factors, no, de risc o quins factors protectors, què podem fer per evitar aquesta malaltia. Val, podem fer tots aquests canvis en estils de vida, que estaria molt bé que els féssim. Llavors tenim una altra estratègia, afortunadament, per lluitar contra aquest càncer i minimitzar el seu impacte, que és el programa de cribatge. Val? Aquest programa el que ens permet és, bueno, és detectar precoçment les lesions. Ens permet dues coses. Per una banda, si hi ha un càncer, detectar-lo el més precoçment possible, o sigui, amb els estadiatges més inicials possibles, que això és el que ens determina més el pronòstic i que hi hagi tractaments menys agressius, com més petit, més fàcil de tractar. I per una altra banda, una cosa xula, no, d'aquest programa és que permet detectar les lesions precursores del càncer, les lesions premalignes, que són els pòlips. La majoria de càncers de colon i recte sorgeixen a partir d'un pòlip. Els pòlips ens hem d'imaginar que són com unes berruguetes, unes muntanyetes, que moltes persones tenim i conforme ens fem grans ens en van sortint, llavors, que estan dins de l'intestí, i alguns d'ells poden degenerar en un càncer. Llavors, aquest programa, el que aconseguim és trobar aquests pòlips, extirpar-los tots, analitzar-los, així també sabem el risc i quina vigilància cal fer després, però el fet d'extirpar-los el que estem fent és trencar aquesta història natural, no?, que podria fer que algun d'aquests pòlips es generés. I amb això, doncs, aquests programes, no? Vull dir, no només es fa aquí, es fa a tota Europa, doncs han demostrat que redueixen la mortalitat per càncer de colon, pot arribar-la reduint un 30%, i poden reduir la incidència, és a dir, el fet de treure aquests pòlips fer que no s'originin nous càncers.
És a dir, la reducció del 30 no és pel programa en general, sinó simplement per fer l'extracció d'aquests pòlips, eh?
El programa en general, el fet de treure aquests pòlips i treure pòlips i treure lesions que ja són càncer però en estadis precoços, sabés que té amb estudis científics que pot arribar a reduir la mortalitat per càncer de colon fins un 30%. Hi ha estudis que la situen més baixa, tot s'ha de dir, que m'he posat en el costat optimista, però entre el 15 i el 30%. Sí.
Però diguem que sí que és una dada que li podem atribuir al programa de cribratge pròpiament, eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Molt bé. Entenc que això és una de les conseqüències d'haver aplicat aquest programa en marxa des del 2015, que s'hagi notat aquesta baixada.
A veure, ara mateix, o sigui, aquesta baixada, o sigui, aquestes dades que jo t'he donat són d'estudis científics que s'han fet en el marc de programes que ja portaven més temps funcionant. Val? Aquí mateix, jo crec que encara bueno, no ho hem avaluat, no?, quin impacte amb la mortalitat té. Això es veu a més a llarg plaç. El que sí que veiem és que els càncers diagnosticats per cribatge, com és d'esperar, són la majoria en estadiatges precoços, un 70% són estadiatges precoços, i una altra cosa bastant sorprenent és que no arriba, però un 20% dels càncers que trobem es curen amb la mateixa colonoscòpia.
Oi.
És a dir, sí, ja, no és ben bé el 20%, és un 18 i pico, 19 segons la ronda, però són, a vegades, no, es fa l'endoscòpia i es troben lesions molt petitones, que així a simple vista no semblaria que hi ha res, però això s'analitza, no? Els companys de patologia miren i de vegades allà hi ha un càncer. Aleshores, com que s'ha extirpat i és tan petit, el tractament acaba aquí. Ja està, no cal cirurgia, no cal radioteràpies ni quimioteràpies, es fan controls, evidentment, es fan tacs, es fa seguiment, però el tractament acaba aquí.
O sigui, simplement la mostra que trauries per fer l'estudi ja deriva amb la solució del
Correcte.
Problema.
Mm.
Carai, que bé. Aproximadament, en aquest últim any,
sí.
Quantes persones han participat en aquest cribratge?
Mira, sí, tenim ara dades recents del 2023. El que passa és que les que tinc aquí són de relatives a... A veure, que és que hem començat a parlar molt així i potser no hem posat molt context, que des del Taulí es coordina aquest programa de cribratge de tot el Vallès Occidental. Llavors, treballem, evidentment, amb l'Hospital Parc Taulí, però també amb el Consorci Sanitari de Terrassa i l'Hospital Mutu de Terrassa. Val? Aleshores, jo aquí portava dades relatives al Taulí, no?
Sí, a tota la comarca, com aquell qui diu.
Sí, exacte, coordinem tota la comarca. Aleshores, el nombre total, ara aquí precisament no el tinc, però és la participació, no és per tirar coets. Val? De les persones que convidem ens participen un 44%.
Menys de la meitat?
Menys de la meitat de les persones que convidem participen. T'he de dir que la participació ha augmentat des de que vam començar el 2015, que estàvem per sota el 40%, estàvem al 37%. Ens ha pujat, doncs, això, fins al 44%. Europa el que ens demanava és que el mínim de participació fos del 40%, a mínim, a sistema mínims. El desitjable és que fos un 60%, com a mínim. I ens falta feina, no acabem d'arrencar. Per això ens va molt bé que ens dongueu, no?, oportunitats com aquesta d'estar aquí explicant una mica... doncs l'existència del programa i que val la pena participar-hi.
Desitjable, dieu que seria el 60.
Uh-huh. El que ens marca Europa.
O sigui, hauríem de pujar més de 15 punts, sí. Actualment.
Sí, sí, sí.
Li veieu causes, prejudicis, alguna cosa que... Perquè, clar, estem parlant de gent avisada i que no ve. O sigui, que ja ha rebut alguna comunicació dient, mira, podries venir a fer això. Què pot fer que... Bueno, per què deu decidir no venir?
Bueno, hi ha estudis que han avaluat, per una cosa és les percepcions que podem tenir, no? I a més nosaltres tenim la percepció de la gent que participa, la que no participa no sabem per què, vull dir, no el tenim en contacte, no? Però sí que s'han fet estudis d'intentar identificar barreres, no? Què fa que hi hagi gent que no participa en aquest programa. Entre algunes barreres que s'han trobat és el que comentàvem de la poca percepció de risc, que aquest no és un càncer massa freqüent o que a mi no em passarà. Jo em trobo bé, com que jo em trobo bé segurament no participo. Una altra cosa que a vegades sí que ens comenta gent que ho ha participat tard, perquè a vegades no és... Jo ho volia fer, però... Se'm va passat, no? Em va quedar la carta per allà i he deixat passar el temps i tinc altres coses i, bueno, què passa, no? I no sé, Abel, si tu ja tens algun input, perquè l'Abel és la persona que fa, sobretot, l'atenció telefònica del programa i és qui té més contacte amb la població general.
Tu ets els que els busques
no? Jo sóc els qui els envia la carta i bueno, llavors tinc les trucades amb els dubtes de la gent, bàsicament, no? També el que ens trobem moltes vegades que fins i tot gent que dona positiu i llavors els convidem a fer la colonoscòpia, pues sembla que és una prova que espanta una miqueta i diuen, jo és que no noto res, per tant no me la faré.
Carai.
Llavors, fins i tot tenint un resultat positiu hi ha gent que es fa enrere, no? I per què? Pues no et sabria dir per què, perquè cada persona és un món, no? Però dius, home, si has participat serà que et preocupa i tenim un resultat que ens diu que, bueno, pues mirem a veure què hi ha. Perquè també és important dir això, no? Que moltes vegades, encara que la prova sigui positiva, no vol dir que hi hagi res dolent, o que trobarem alguna cosa que amb el temps sí que es podria convertir en alguna cosa dolent, però bueno, entrem, mirem què hi ha i llavors a partir d'aquí ja farem, no? Però fa gent que el fet d'aquest de que justament el que busquem són coses que encara no són dolentes i no donen símptomes, doncs com jo em trobo i no noto res, doncs... Pues no faig res.
Clar, però llavors, Abel, a tu què et toca fer? Bé, doncs...
Bueno, m'ho insisteixes, intentes convèncer una miqueta, però clar, com que tampoc els pots obligar a fer res, perquè tot això és voluntari, no? Doncs...
I llavors a tu et toca ja com oblidar-te'n o hi ha com un recordatori al cap d'un temps, bueno, per tornar a fer cucut?
A la segona, a la següent ronda els tornem a convidar, clar, si no volen participar, els hi deixem obert, dic, home, si vas, els enviem una carta dient has tingut aquest resultat, doncs no t'has volgut fer la colonoscòpia, t'aconsellem que consultis amb el teu metge capçalera i en qualsevol cas torna'ns a trucar, que sempre la podem programar. I si no, als dos anys, quan tornem a passar per la seva zona, doncs si encara està en edat de cribatge, el tornem a convidar, la tornem a convidar.
Clar, perquè més o menys hi ha una franja d'edat a la que va dirigida el cribratge pròpiament?
Hi ha una franja d'edat una mica bé determinada per quan comença a augmentar el risc de càncer de colon. No és el mateix risc que el que té una persona de 20 anys que una persona de 60, no? Quan ens anem fent grans, anem acumulant riscos. Llavors, el que sí que es veu és que la incidència, la freqüència a partir dels 45 anys es comença a incrementar. Val? Llavors, el problema de cribatge actual a Catalunya és des dels 50 als 69 anys. És com funciona aquest cribatge poblacional, val? Que és tot aquest sistema de que doncs, enviem una carta a casa a les persones, no? A oferir-los a participar, que és molt senzill, que és anar amb la carta a una farmàcia, passa a qualsevol farmàcia del teu barri, no? Ja tens de fet el llistat de farmàcies, et donen un petit kit i tu a casa teva fas la prova, que això a vegades potser també tira una mica enrere, perquè clar, la prova en si, a veure, és una prova molt senzilla, no és dolorosa ni molt menys, vull dir, és agafar una mostra de femta, però sí que hi ha gent que doncs, bueno, això doncs li fa una mica de, ara no sé com es diu en català, de reparo, no? De tirar una mica enrere, clar. Però bé, no passa res. Aleshores, el programa funciona així fins als 69 anys, val? Això no vol dir que a partir dels 69 anys el risc de càncer desapareixi. No és així ni molt menys. Al contrari, vull dir, el risc segueix incrementant. El que passa és que ara per ara, de moment, el programa arriba fins aquí. Llavors, les persones, un cop fan els 69 anys, nosaltres també les avisem des del programa, les que han participat, poden seguir fent el cribatge, però el circuit és diferent. Es fa a través d'atenció primària, és gratuït igual, és a través del centre d'atenció primària, li faran la mateixa prova, que és la sang oculta en femta, amb la mateixa carència, no?, cada dos anys, però de moment tenim aquest dos circuits.
I si no es forma part d'aquesta franja d'edat, hi ha l'opció també de fer-se la prova en el cribratge?
En el cribratge poblacional no. Només tenim la capacitat de convidar persones que es troben entre els 50 i els 69 anys, que és, bueno, el que s'ha definit i que són, es considera que són les persones que tenen un risc mig, val? Perquè fins i tot persones que tenen dins aquesta franja d'edat però que tenen antecedents familiars propers de càncer de colon i diagnosticats en edats precoces, o persones que ja han tingut un càncer de colon o que tenen alguna malaltia intestinal com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn que cal un seguiment específic, doncs aquestes persones, tot i ser de la població diana, doncs no són candidates a participar en aquest programa perquè cal fer-los un seguiment més acurat, no? I més, amb més cura.
Entenc que, si accepto participar-hi, hi vaig, i llavors el següent control seria aquests dos anys que parlàveu de la següent ronda?
Si no apareix sang, està tot correcte, sí.
O sigui, en el benentès que el resultat és negatiu, que no hi ha cap problema, d'aquí dos anys, Abel, ens tornes a trucar.
Cada dos anys us anirem enviant la carta mentre estigueu a l'edat de cribatge, sí. Fins a aquests 69 anys.
Si no rebés la carta,
doncs aleshores cal mirar per què no l'has rebut, perquè en principi entra tota la població. Habitualment, quan no reps la carta, és perquè les teves dades no estan actualitzades en el CatSalut. No? Doncs és molt important mantenir doncs això, les teves dades personals a través del CAP o ara mateix a través de l'aplicació de La Meva Salut, doncs comprovar que la teva adreça és correcta, que totes les dades, perquè a vegades que et falti el segon entre suelo segunda, que et falti el segon ja fa que el carter no et deixi la carta i doncs no la reps. Doncs, comprovar-ho, si està tot correcte, doncs trucar-nos, tornarem a enviar la carta, no hi ha cap problema, tantes vegades com calgui, perquè sí que hi ha puestos que costa més que arribi el correu, no sabem per què. Però bueno, sí.
I n'enviem moltes de cartes, sí. Perquè enviem una carta d'invitació. Si la persona no va a la farmàcia, perquè tot això està registrat, enviem un altre recordatori. Un cop té el kit a casa, si no l'ha tornat, enviem una altra carta dient, ei, vostè ha anat a buscar el kit, recordi tornar-lo, no? Vull dir, passats en cartes ho som una mica.
Sí, bueno, ja, ara hem començat a enviar SMS, fins i tot.
Sí, sí, llavors, ja. Hi ha una cosa que sí que val la pena, ara que comentaves això, no? I si no rebo la carta. Nosaltres en 2 anys, no? Perquè és que 2 anys convidem a tot el territori. Val? O sigui, en 2 anys convidem paral·lelament la zona de Terrassa i la zona, diguéssim, del Parc Taulí. Aleshores, clar, tu pot ser que tinguis l'edat, però és que ara mateix el teu barri no l'estem convidant, no? Perquè anem per barris, per ABS. Aleshores, qualsevol persona, jo el que no et dirigiria, hi ha una web del programa, que és a Google, és fàcil de trobar, si es posa cribatge Taulí, ja surt i ja tenim un cronograma.
Que googlegin, no?
Que googlegin, sí. Cronograma Taulí, i ara mateix, no, ara aquí a Sabadell estem convidant a Concòrdia, no?, i Can Rull, si no m'equivoco, és que no me'n recordo de tot de memòria, eh? A banda, Castellà del Vallès encara està obert, no?, també estem a Sant Cugat i què més? A Sant Quirze. Llavors, que l'anem fent paulativament, perquè pot ser que, no?, just al teu barri, doncs, serà finals d'any. Bé, una mica de paciència.
Es troba sang a la femta. Quins protocols s'activen?
Doncs, trobem sang a la femta, aleshores el que fem és trucar a la persona per informar que ha aparegut aquesta sang i la convidem a venir a fer una visita amb la infermera, que serà qui li explicarà, doncs, tots els possibles motius pels que pot aparèixer sang, que, com hem comentat abans, no té per què hi haver res dolent, no? Perquè poden haver, bueno, molts motius, no? Ostres, ara...
De fet, quan de cada 100 colonoscòpies que es fan, o sigui, 100 persones que tenen sang oculta en femta, que, no?, en la prova de la farmàcia, que se'ls fa la colonoscòpia, 4, aproximadament, 4 de 100 realment hi ha un càncer. La resta, la majoria, hi ha un 30% que la colonoscòpia no troba res. No troba res. No, no, cap lesió que en justifiqui el sagnat. Això ja forma part de la prova. I la resta, la majoria, un 60% i escaig, són persones que els detectem pòlips. I, per tant, els hi podem extirpar tots aquests pòlips i evitar que en un futur aquests pòlips poguessin arribar a degenerar.
A les últimes dades que teníeu de detecció, sí, quants casos s'havien detectat?
Doncs l'any passat, 2023, parlem al Taulí, 28 càncers, si parlem de càncers, val? Que vindria a ser el 2,8% de les colonoscòpies que havien fet. Val? La majoria, ara hauria de sumar-ho, però el 65% eren persones amb pòlips i un 30% persones amb colonoscòpia normal.
Quina mortalitat té aquest càncer?
Doncs és el segon càncer que més mata. Sí, ara no et sé dir exactament quants morts hi ha a l'any, o sigui, jo sí que et sé dir cada any se'n diagnostiquen 6.000 casos a tot Catalunya, val? I en mortalitat és el segon en mortalitat en homes després del càncer de pulmó i en dones després del càncer de mama.
I si mirem la sèrie històrica, quina evolució ha tingut?
La mortalitat, doncs, ha anat baixant. Ara probablement s'hagi estancat, però tot això és també gràcies als programes de cribatge i també als avenços terapèutics que hi ha hagut.
Doncs, Anna Bel, gràcies per venir avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Sobretot, tenim aquest repte, eh? Mínim, aquest programa de cribatge hauríem d'arribar al 60%. Vinga, va.